els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
El passat 10 de març moria Ferran Ferrer. Potser el nom no us sona, però si us dic que va ser l'impulsor d'aquesta campanya, a veure què em dieu.
En tan sols 5 anys, els barcelonins hem posat Barcelona guapa, guapa, de veritat.
No sé pa aguantar. No sé pa aguantar. Que no sé pa aguantar, ja, ja.
Clar, així és. Ferran Ferrer va ser qui va posar en marxa la campanya Barcelona, Posa't guapa, una campanya que va néixer el desembre de 1985 i que va durar fins l'any 2001, amb l'objectiu principal de rehabilitar les façanes d'edificis i monuments de la capital catalana. Aquesta campanya podem dir que va fer fortuna i va comptar amb la col·laboració de diverses empreses, com també entitats, que van patrocinar les restauracions amb l'ajuda, això sí, l'entusiasme dels ciutadans de Barcelona, que es van adherir en aquesta campanya. Avui, aquí al Fabricació Ara, el que farem és parlar justament d'aquesta iniciativa, de com va triomfar, de les polèmiques també que hi van haver, i què hi hauria si aquesta campanya sortís avui? Què passaria? S'hagués pogut portar a terme? S'hagués fet? No s'hagués fet? Bueno, per parlar de tot això, avui torna al Fabricació Pròpia el professor del grau en gestió esportiva i director del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna, Josep Maria Picola. Josep Maria.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
M'he posat molt guapo, jo, eh?
Avui t'has posat, claro.
M'he posat guapo, perquè parlem de persona posat guapa, dic que avui m'he de posar guapo per anar a parlar d'això. He agafat la millor camisa que he trobat a l'armari.
I cap a la Fabricació.
I, escolta, fantàstic.
Per molts anys.
Moltes gràcies.
Com va anar el dia de Sant?
Bé, molt intens a la facultat. I això sí, a l'arribar a casa m'esperava una mica de crema de Sant Josep.
Ui.
Per rematar el dia de manera fantàstica.
Mira, doncs si va rematar el dia així,
sí,
ja valdrà la pena.
Sí, sí, sí.
Per cert, com va anar el saló de l'ensenyament?
Molt intens, com cada any, però molt contents. Realment, a veure, he de dir que potser hi havia menys gent que en edicions anteriors, però per contra, doncs, gent molt interessada. I nosaltres, pel que fa a Blanquerna, estem contents dels resultats. A més, ahir vam tenir portes obertes, i, per tant, va venir molta gent que ens havia passat pel saló i que ens va voler conèixer in situ a la facultat. Passa que, evidentment, és el que ara parlàvem abans de començar fora de micro, no? Ara estem a les universitats, clar, patint, òbviament, la piràmide d'edat i, per tant, aquesta reducció que fa uns anys patien les escoles.
Clar.
Ara ens arriben, doncs, evidentment, doncs, menys estudiants en edat universitària. Mm. I també és obvi que, al final, doncs, la vida és dura, que diuen, i una de pedalar, perquè hi ha molta oferta, hi ha universitat, no tots acaben amb l'universitat, al final hi ha molts cicles formatius també, igualment bons. La universitat tampoc assegura ni l'èxit ni una millor vida futura, i després, evidentment, doncs, hi ha aquesta, doncs, tot el pastís s'ha reduït pel tema de la piràmide d'edat, no? Dit això, com sempre ja em coneixes, molt optimista.
Sí, això sempre.
Sempre amb alegria i molt content per la feina que fem.
Escolta, i mira, ja venim d'un cap de setmana i ens queden uns dies enrere, però quan guanya el Barça...
Fantàstic.
Jo crec que això també...
Venim d'una setmana platòrica, sí o no, tant a Champions com a Lliga.
Home...
Ahir les noies van guanyar també el seu partit de quarts de final anada,
sí,
també de la Champions femenina, per tant, fantàstic.
Això sempre anima.
I tant, sí, i tant.
Mira, Josep Maria, avui comencem lamentant aquesta mort del passat 10 de març, que moria Ferran Ferrer, que, com dèiem, doncs, un visionari, si m'ho permets, eh? Perquè,
sí, sí.
Clar, 1985, Barcelona posa't guapa, no? És una de les campanyes més efectives que s'han dut a terme a Barcelona?
Segur. És a dir, a veure, posem-nos en context.
Una campanya que va durar fins 2001.
Estem parlant de finals del 85. No oblidem que el 17 d'octubre del 86, a Lausanne, és quan el senyor Joan Antoni Samaranch diu allò de la vil de Barcelona. Per tant, doncs, comença formalment la candidatura, és a dir, a Barcelona 92, i per tant comença aquesta recta final cap als Jocs, no? Clar, aquesta campanya és prèvia. És a dir, aquest senyor ja va tenir la iniciativa de dir hem de rentar la cara de la ciutat, hi hagi jocs o no hi hagi jocs. És a dir, al final era un tema d'apostar per una Barcelona, doncs, més maca, que de fet publicitàriament es va utilitzar aquest terme de més guapa, que ara en parlarem, però ell al final el que volia era això, era dir rentar façanes, rentar parets mitjaneres, no? mitjaneres o mitjanceres, no?
Sí. Mitjaneres,
no?
Mitjaneres,
aquestes, crec, mitjaneres,
sí.
Clar, al final rentar la cara, no? I aquesta campanya, clar, els que ja tenim una edat la recordem com si fos ara, perquè és una campanya molt impactant, molt notòria, per, bueno, per no només pel missatge que hi ha darrere, sinó també pel lèxic utilitzat, per l'estil utilitzat. Ara sentíem, doncs, aquest àudio de l'Espot amb un Peret, no? Doncs amb un,
clar,
amb
van...
un Màgic Andreu, és a dir, van sortir personatges molt coneguts de l'època.
Que es van afegir, no?
Aquests, que es van afegir, perquè també, en el fons, era una campanya que buscava aquell orgull barceloní, un orgull que aleshores, doncs, era latent i que gràcies a aquesta iniciativa d'en Ferrer Viana, d'en Ferran Ferrer Viana, doncs vam aconseguir estar orgullosos de la ciutat. Podem parlar de si ara estem igual d'orgullosos de la ciutat, no?
Ui.
És a dir, clar, aquí hi ha un tema de també, potser estan més orgullosos els madrilenys de la seva Madrid que els barcelonins
que no
de la nostra Barcelona, no?
Sí.
Però en aquell moment hi va aquesta il·lusió d'entre tots aconseguirem fer d'aquesta ciutat un motiu d'orgull. I documentant-me una mica per abans de venir, veia diferents vídeos referits a aquesta campanya i un dels testimonis deia en un dels vídeos que en aquella època especialment els barcelonins, el seu tema de conversa habitual era sobre la ciutat. És a dir, aquella hi havia conversa d'ascensor, que ara parlem més del temps o parlem del Barça.
Que bo, això.
En aquella època la gent parlava de la ciutat, de lo maca que estava la ciutat, de l'orgull que sentíem, que un orgull que va arribar fins al 92, als Jocs Olímpics, per nosaltres va ser els millors jocs de la història. El senyor Samaranch també va dir-ho, els millors jocs de la història. Després segurament hi ha hagut altres que també han sigut els millors de la història, perquè inclús per tecnologia, etc, tot evoluciona, no?
Però sí que és veritat.
Però aquell orgull,
aquell orgull, no?
Jo crec que l'hem perdut, eh? Jo crec que l'hem perdut i aquesta campanya és una campanya d'apel·lar a aquest orgull.
I deixa'm també, perquè a preguntar-te també, la campanya va canviar el diccionari fins i tot.
Sí.
Perquè fins llavors, jo això no ho sabia, no s'acceptava la paraula guapa. I a partir d'aquesta campanya d'en Ferrer, va incloure...
L'Institut d'Estudis Catalans, a partir d'aquesta iniciativa, doncs, va incloure doncs, la paraula guapa,
sí,
que no era res més que un castellanisme, segurament, és a dir, i aquí dèiem maca, podíem dir doncs, bella, podem dir bonica,
sí,
però, clar, la campanya, de fet, es va voler forçar els creadors de la campanya perquè canviessin el terme i fos Barcelona posa't maca o Barcelona posa't bonica. I els defensors de la campanya, doncs, van Ferrer Viana al capdavant, de l'equip d'en Pasqual Maragall, doncs, l'Ajuntament d'aleshores, va dir no, és que el que farà notòria la campanya i perquè el terme guapa és un terme molt més col·loquial, molt més de carrer i que se diu més amb la campanya que volem impulsar. I, per tant, un dels mèrits és fer de tots aquesta campanya, tots ens sentim doncs, coautors d'aquesta campanya, corresponsables de fer d'aquesta ciutat una ciutat més guapa, i perquè guapa no és només maca, és a dir, jo crec que va molt més enllà. El terme de Barcelona posa't guapa és Barcelona posa't no, de cara, Barcelona doncs, engresca'ns, és a dir, va molt més enllà del que és el sinònim estricte de bonica o de maca. No?
De com superficial, no?
Correcte.
D'aquesta imatge més superficial.
Correcte.
Per tant, ostres, una mica, amb tot el que ens estàs explicant avui, Josep Maria, realment es consolida l'afirmació que la publicitat és un motor de canvi de la societat, no? Perquè...
Sens dubte. La publicitat, si m'ho permets, és primer un reflex de la societat i després també... Doncs és una màquina de canvis, però perquè també amb tot el que es belluga a la societat, al final els anuncis també ho reflecteixen. Jo crec que al final som un aparador també, un aparador on els spots moltes vegades són allò que diuen els americans slice of life, no? Trossos de vida. No? Hi ha molts spots, qualsevol spot de pizza a Tarradellas és un tros de vida.
Sí.
És un tros de la vida d'una família, per exemple, sí, d'una parella, no? Això és el que volem reflectir també els publicitaris i és evident doncs, que hi ha hagut campanyes que han sigut efectivament motors i aquesta segurament ho va ser, és a dir, evidentment, només amb aquesta campanya no hauríem pogut assolir els Jocs Olímpics, no hauríem pogut assolir l'orgull ciutadà.
Això és molt fort, eh?
Però va contribuir, sens dubte que va contribuir.
Quina va ser la clau de l'èxit d'aquesta campanya, diries tu, perquè aquest Barcelona posa't guapa va calar tant entre els ciutadans com empreses privades, perquè van fer aportacions per reformar, com dèiem, recordem-ho, o sigui, la intenció de reformar aquestes façanes de Barcelona. Però tu creus que, ara ens ho expliques, però va funcionar, Josep Maria, perquè la campanya va saber trobar el públic a on anar, cap a on dirigir-se, o quina diries que va ser la clau?
Jo crec que hi ha hagut molts factors, no?, que han fet aquesta campanya. Primer, és una campanya que es va extendre molt en el temps, i en diferents execucions. No? Després, és una campanya que va recuperar, no sé si recuperar és la paraula, perquè jo crec que potser inclús la va estrenar la tècnica de les lones gegants que tapaven els edificis amb rehabilitació i que eren un suport publicitari, però també un suport artístic. Yeah. Hi havia, doncs, recordo, doncs, disseny de parets mitjaneres que estaven abans horribles i que, clar, quan derrubeixes un edifici i et queda aquella paret lateral amb l'edifici del costat, et quedava una paret molt lletja. D'allà se'n van fer obres d'art, realment. No? És a dir, aquelles parets mitjaneres van recuperar, inclús, jo recordo, doncs, grans murals que simulaven balcons, que simulava gent al balcó, però que realment era un mural, sobre la paret.
Sí,
no?
Sí.
Per tant, jo crec que va ser una campanya, primera, doncs, que va recuperar la força de les campanyes d'exterior. Segona, era posar, doncs, també posar guapa també a nivell publicitari la ciutat. Després, empreses que van apuntar-se a la iniciativa, no sé, el Corte Inglés, per exemple, recordo que s'hi va vincular, i moltes entitats van entrar com a patrocinadors, ja sigui perquè rehabilitaven edificis propis o sigui perquè van voler patrocinar la rehabilitació d'altres edificis, no? Això encara avui passa, és a dir, avui si veiem edificis en rehabilitació, veiem lones publicitàries. Fa poc en veia una amb la Itana Bonmatí, no?, anunciant productes Alpro al carrer Palai, i allà, doncs, el patrocinador està patrocinant, no?, també aquella rehabilitació. Al final, els veïns d'aquella finca, doncs, cobren un tant perquè allà s'hi anunciï alguna aquella lona. És a dir, al final també és una, al final és una font d'ingressos. Doncs jo ara actualment no sóc president de la meva comunitat de propietaris.
Voldries?
Però clar, abans que ho era o quan ho pugui tornar
perquè
a ser,
això...
ja estic molt feliç sense ser-ho ara, també he de dir. Ara hi ha hagut obres a la porteria i sort que no m'ha tocat les obres, em va tocar justament la façana, l'últim mandat que vaig estar de president.
Segur que millor que el de la porta,
Segur. Mig en broma, mig en sèrio, sí. Ens vam plantejar, escolta, i si demanem del poder posar lona, i ja que han de tapar, doncs, amb la bastida l'edifici, doncs és un suport publicitari. Per tant, tot això em va ser pioner, doncs, directe o indirectament, en Ferrer Viana, doncs, que va morir efectivament el passat dia 10. No?
Deixa'm, perquè ara has dit alguna cosa que has mencionat, el tema d'empreses privades, perquè el Barcelona ha posat guapa, va ser una campanya criticada. Ara en parlarem també, les polèmiques que va haver-hi al darrere, perquè, clar, era una campanya pública que repercutia en beneficis pel sector privat. Et preguntem, la publicitat institucional, ja saps per on vaig, no? No hauria d'estar vinculada al sector privat? Com funciona això? O és indiferent?
És que jo crec que tot es retroalimenta. És a dir, al final és un win-win. Per què? Perquè sense el suport privat, doncs, una campanya del sector públic no té la força, doncs, que pot arribar a tenir. I per contra, és a dir, a veure, posar maca a la ciutat, posar guapa, diguem amb la paraula que toca.
Mira, jo crec que el Virgili, mestre Virgili, que ve demà, sí? Ens diria ferma.
Ferma?
Sí.
Bueno, ell... Ferma és una de les excepcions del guapa, del guapa col·loquial. Una de les excepcions és ferma, però, no sé, en Virgili, doncs, en sap molt més que jo, però jo...
Però tu ets una expert en publicitat.
Bueno, però jo crec que ferma només és una part de la lectura del que es vol transmetre amb el terme guapa. Guapa és un terme que segurament no tindria traducció en altres idiomes i que aquí en fem una lectura molt àmplia, una de les quals és ferma, però també, doncs, és això, és motiu d'orgull, que el ferma potser no ho reflecteix, no? És a dir, quan jo em poso guapo és també per donar una imatge de portes en fora, perquè la gent estigui orgullosa de mi, és a dir, persones s'engalana, persones posa de festa, i per tant això va més enllà, per mi, que no pas el ferma, però no discutiré jo amb en Virgili, i segur que ferma també seria una bona expressió.
No, no? Deies això, perdona, que t'he tallat. Que
no, el que deia que al final tota campanya el millor que pot haver-hi és una bona col·laboració dels dos sectors, públic i privat.
Val.
Sens dubte. Fins al punt de barrejar-ho, no, jo crec que és normal que hi hagi una part de diferenciació entre el que és, òbviament, pressupost públic i el que és iniciatives privades, però, a veure, tots hem viscut, per exemple, en la resurrecció del Liceu,
sí.
I el Liceu va ressorgir de les seves cendres, mai millor dit, després del malaurat incendi, per iniciativa pública, però també privada. Mm. Hi ha hagut molts patrons privats que tenen les seves plaques ara al hall del Liceu i que van col·laborar també en algú que és un bé comú com és el Liceu. És el mateix, és un patrimoni de la ciutat. No?
Fem una mica de recordatori, perquè abans ens ho deies tu, moltes cares conegudes van formar part d'aquesta campanya, entre elles Julia Otero, Loquillo, Judit Mascó, el màgic Andreu, Constantino Romero, i de fons que sentíem aquesta cançó de paret.
No se puede aguantar,
no se puede aguantar,
que no se puede aguantar, ya, ya,
no se puede aguantar.
Ana María, mi María, qué dolores. Ana María, mi María, qué dolores.
Clar, és que tot això, hem vist altres campanyes que han triomfat també amb cançons addictives, com, per exemple, l'envàs on vas de les Mamsells.
Encara que siguis de plàstic, si no ets envàs, el groc no hi aniràs. Encara que siguis metàl·lic, si no ets envàs, el groc no hi aniràs. Si no ets un envàs, però...
Gran campanya, gran cançó, campanya d'un amic i companya blanquerna, director creatiu, i per tant jo vaig viure molt el com es va gestar aquesta campanya, i realment per mi és una campanya també memorable, i si a sobre hem aconseguit fer entendre a quin envàs, de quin color hem de tirar, a quin contenidor hem de tirar cada cosa, no?
Millor,
doncs
no?
Fantàstic, perquè realment és una cosa sempre complexa, no? I al final sempre hi ha el dubte, sí. S'han fet més campanyes posteriors per acabar d'afinar, de dir, escolta, aquest tipus d'envàs exactament on va, no? Però aquest on vas, en vas, no? Aquest on vas, en vas, aquest joc de paraules, sí. I a sobre, doncs, un joc de paraules que amb la cançó encara s'accentua més, no?
Oh, és que t'ho anava a dir, clar, ara, això. O sigui, la música, el paper de la música, sí, a la publicitat, sí, no? Sí. És que és clau.
Em sembla que hi havia un creatiu publicitari, crec que era en Lluís Bassat, o en Joaquim Lorente, un d'aquests dos històrics,
sí.
Que deien que quan vulguis dir una cosa més ràpida, més directa, digue-la cantant, no? És a dir, el jingle ha tingut aquesta funció... que ha servit, per exemple, per recordar molts noms de marca.
Que bona aquesta.
Que el jingle facilita la recordació,
sí.
Però també perquè, a través de la lletra de la cançó, doncs allò, la letra com sangre entra, doncs aquí la letra com música entra, no? És a dir, a partir de la cançó entra molt millor el discurs, no? I ho fa més simpàtic, també, no?
Deixa'm preguntar-te també, perquè, clar, ara estem fent aquesta memòria avui, no? Aquesta mirada enrere en aquesta campanya Barcelona Posa't Guapa, del 85 fins al 2001, però... Ha canviat molt aquesta marca Barcelona? Deies tu que va haver-hi aquest esclat al 92. Quina és la marca Barcelona avui dia? Si l'haguessis de definir...
Ho tindria complicat ara mateix. Ho tindria complicat. És a dir, jo que he viscut molt el tema, el somni olímpic, jo vaig tenir la sort d'estar als Jocs Olímpics de Seul, previs a Barcelona, jo estava present a l'Estadi Olímpic de Seul quan el Samaranch rebia la bandera... i per tant, doncs, el relleu, el See You in Barcelona 1992, pell de gallina.
Clar.
He viscut l'Olimpiada de 88 a 92, els Jocs Olímpics del 92. Això és molt intens. Mira, avui tirant a la facultat, doncs, ho comentava amb una companya i amiga de Blanquerna, si m'està escoltant, la Lali, Lali Mirapeix, responsable de carreres professionals i borsa de treball a la facultat, que era voluntària olímpica, la Lali m'ho explicava. És a dir, aquella il·lusió que teníem tots... i aquell èxit ciutadà que va ser el que va empènyer la candidatura i després l'èxit dels Jocs Olímpics, no? Jo crec que aquesta il·lusió avui no la tenim. És a dir, falten, evidentment, hi havia un consens de tot tipus, també polític, en aquella època, i ara jo trobo que ens falten factors de cohesió i factors d'il·lusió.
Mira el que has dit, perquè en Ferran ara m'ho recordava. Diu, ara hi ha una campanya d'Estrella d'Am perquè la gent vagi a veure el Barça.
Sí.
I fan servir, no?,
sí.
aquella emoció i aquella il·lusió i aquell compartir que deies tu
d'aquells
pares,
sí,
no?,
sí, sí,
que eren voluntaris de les Olimpiades.
Apel·la aquella emoció de pujar a Montjuïc esperant que la gent ara pugi amb la mateixa il·lusió a Montjuïc, no? Clar, no és el mateix. És a dir, una cosa és utilitzar l'estadi com a decorat perquè hi jugui el Barça provisionalment, l'altra cosa és la il·lusió olímpica del nostre estadi, que amb aquell orgull, a més, sempre podrem dir que hem acollit uns Jocs Olímpics. Vull dir, i jo crec que veure Barcelona amb aquells colors, amb capital del món, amb gent de tot arreu... que tot era alegria, tot era festa. Clar, jo crec que va ser un oasi, no? Va ser un oasi aquell estiu del 92.
Deixa'm res. Ens queden 6 minuts per arribar a l'hora en punt.
Sempre em fas fora molt ràpid.
No, espera.
Cada dia em fas fora més ràpid.
Espera. Encara anem a gaudir d'aquests 6 minuts perquè et vull preguntar encara més polèmiques sobre aquest Barcelona Post de Duapa. Perquè un dels vídeos promocionals, Josep Maria, era una noia maquillant-se i posant-se guapa, el que estem parlant. Això sí, mentre sentíem aquesta veu.
Perquè Barcelona estigui guapa, cada dia hi ha més flors als balcons. Més façanes arreglades i pintades. Cada dia hi ha més espais verds, més monuments i edificis restaurats. Barcelona, posa't guapa.
Clar, xiqui, la deu al Peret. Ah, imagina't tu com escoltava...
Gran Peret.
Com escoltàvem aquest àudio que ens arribava només... No, amb aquest so tan vintage d'aquella època, però ens atreviríem a fer aquesta campanya ara? Seria políticament incorrecte, creus tu, Josep Maria?
Jo crec que avui no la faríem. Però també he de dir que, i abans ho deia, al final dels anuncis i la publicitat viu el ritme dels temps, també. No? Ara, molts anuncis que s'han fet, moltes campanyes que s'han fet amb gran èxit, avui no es farien. Però per què? Perquè en aquell moment... doncs, un cop més, érem un mirall de la societat. Hi ha hagut campanyes històriques doncs, que feien bandera doncs, de que el marit li pagava el cotxe a la dona i la dona feia bandera dient mira quin cotxe més xulo m'ha comprat el meu marit. Això avui no seria políticament correcte i, a més, no respondria a la nostra realitat. No? El mateix passa amb això. És a dir, fixeu-vos que l'àudio que hem sentit, com a àudio, no està malament. Però, clar, recolza sobre una imatge d'una noia maquillant-se. No? I llavors hi jugues amb el guapa. Clar, inclús el concepte guapa, hem passat doncs, de que, no sé, els piropos, i ara, clar, els piropos ara són políticament incorrectes. Mm. El famós piropo, que s'han fet moltes paròdies i molts sketchs, no? Avui, ojo, és lògic que també ens ho pensem tots 4 vegades abans de que sigui això un recurs publicitari, perquè jo crec que no toca, i per tant jo crec que avui aquesta campanya tal qual es va plantejar en aquest primer spot...
Perquè Barcelona és femenina?
Molt bona pregunta. Jo crec que Barcelona és femenina si recollim la corrent doncs, que per sort crec i per compensar doncs, anys passats doncs, això és feminista, en tot cas, més que femenina. Jo crec que Barcelona és feminista. Com jo crec que la voluntat, doncs, home, i ara és un tema doncs, d'entrar més en pensaments propis. I vull dir, aquells que ens considerem feministes perquè volem més igualtat i perquè volem més justícia... Ara, femenina, jo crec que Barcelona és oberta, Barcelona és multigènere, Barcelona és per tothom, és per tothom. I més si és una campanya que bé no oblidem, ja venia aleshores, que ve des de l'Ajuntament, és a dir, clar... La Mercè, també hi ha hagut moltes polèmiques amb els cartells de la Festa Major de la Mercè. Cada any, clar, hi ha una polèmica en la Festa Major de la Mercè perquè el cartell que agrada, perquè no agrada, perquè és massa clàssic, perquè és massa atrevit, no? Bueno, i al final tot és debat, però és que és un debat que està a la societat. Si no és un debat que ens inventem els publicitaris. Els publicitaris, insisteixo, el que fem és voler diferenciar la nostra marca, voler doncs, vendre aquells beneficis per aconseguir connectar amb el públic, però també reflectir el nostre context social.
Però deixa'm preguntar-te, Josep Maria, és evident que la publicitat al llarg dels anys ha canviat, i com deies tu, importantíssim també valorar el context, no? Del moment. Hi ha alguns elements, creus tu, de la publicitat de fa 40 anys, per exemple, que es continuïn utilitzant ara mateix?
Sens dubte. O sigui, elements en quant a recursos, doncs la música... Clar, és a dir, valors, hi ha molts valors que, per sort, valor de la resiliència, de la resistència, de l'esforç... És a dir, hi ha molts valors que eren bons aleshores i segueixen sent bons avui. És a dir, hi ha campanyes que apel·len doncs, a la il·lusió, a la festa, a l'amistat... és evident que si ara recollir segons quins clitxés... Clar, és a dir, la relació de parella avui no és la mateixa, la relació pare-fills no és la mateixa, hi ha coses que han evolucionat, però en canvi hi ha conceptes que hi eren abans i que segueixen sent avui. I les bones campanyes són aquelles que creen, ho hem dit moltes vegades, que creen un relat de la marca i és un relat que connecta amb el públic i és un relat que té en compte uns valors que són els que imperen. És a dir, si una marca s'allunya pel que fa als valors de lo que, dels valors que imperen a la societat, malament rai, no? I després sempre hi ha una càrrega també moral. És a dir, jo crec que també hem de predicar als publicitaris i fer campanyes per allò també que creiem que millora la societat, no? És a dir, jo sóc dels que segons quina campanya m'encarreguin, jo negaré fer-la.
Tu negaràs.
Clar, és a dir, depèn de quina campanya em proposin fer, diré, ho sento, però busqueu-nos no. Una altra que jo, això no va amb mi, no? No va amb mi, cada cop més m'agrada fer campanyes d'àmbit social, tercer sector, doncs per què? Perquè és el que més aporta, crec jo, no?
Ara sí que et diria adéu.
Ai, bueno,
que
adéu.
Toca classe avui.
La Lali m'ha dit que sí que m'està escoltant.
Home, Lali.
Veus, eh? No és l'única de Blanquerna que està enganxada a la ràdio. Quan he dit que venia l'Ali, t'escoltaré. Doncs la Dali és fidel oient de Ràdio Estel.
Josep Maria, ho deixem aquí. Gràcies,
gràcies,
com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.